La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 25 d'abril. Per cert, felicitats a tots els veïns del País Valencià i a tots els portuguesos. Dia entre setmana són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català, que té declaracions, atenció, en exclusiva, de José Antonio Primo de Rivera tot just després de la seva exhumació. Ha dit això. I després ha tornat a callar. Comencem La Caravana i ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció. També, com sempre, amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials. I ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
Un minut que passa de les 3 de la tarda. Ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui l'illa de Barloco serà la gran protagonista d'aquesta secció. Perquè us n'aneu fent una idea. Aquesta és una petita illa que es troba al sud d'Escòcia. Té un total de 10 hectàrees de terreny, està totalment deshabitada i ara mateix està a la venda.
Compte.
Si voleu saber-ne el preu i els seus altres encants, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i moltes coses més a la caravé de La Caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a La Pregunta del Dia sabrem què opina la gent del carrer del tancament nocturn dels búnquers del Carmel i descobrirem si creuen que Barcelona té un problema amb el turisme o no. En parlarem directament amb els implicats i és que com a experta del dia comptarem amb Montserrat Montero Santín, presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes del Carmel.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimarts i per tant toca Crònica Negra als nostres crims o gairebé.
I avui el doctor Víctor Gómez, el catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona, ens parlarà de l'atemptat de Cristina Fernández de Kirchner, vist des de la perspectiva del dret penal.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
L'actriu catalana Nausicaa Bonin, que protagonitza la pel·lícula Un cel de plom, basada en el llibre de Carme Martí i en la vida de Neus Català, supervivent de l'horror que es va viure als camps de concentració nazis. El film es va presentar el passat 22 d'abril a la selecció oficial del Barcelona Film Fest 2023 i es podrà veure als cinemes a partir del proper divendres 28. Avui a La Caravana parlem amb Nausicaa Bonin d'Un cel de plom, però també de memòria i cultura.
I ja ho sabeu que en aquest programa cada dimarts els caravaneros parem per ser solidaris, Nina.
Avui a la parada solidària de La Caravana us volem parlar d'un projecte integrador a través de la música. Estem parlant de Voces, un projecte musicosocial dedicat al rescat pedagògic, ocupacional i ètic de la infància i la joventut mitjançant la instrucció i la pràctica col·lectiva de la música. Per explicar-nos-ho parlarem amb Pablo González, violoncel·lista, director i fundador del projecte.
I a la darrera hora de programa arriba La Caravana, el bo i millor del tiatisme de la Ràdio Catalana, Andreu.
Com cada dimarts seran aquí a La Caravana Carme Pasqual, Laura Rabanal i Consol Rovira per passar una bona estona, i amb elles avui ens acompanyarà l'actor català Jordi Rico, conegut pels seus papers i personatges a mítiques sèries de televisió de TV3, però també a la gran pantalla o al teatre.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. I com sempre, encetem programa preguntant-nos a qui ha estalquejat avui l'Andreu.
Doncs avui ha estalquejat a la Nausicaa Bonin. I us he de dir que ahir a la tarda amb Núria Ros ens vam encuriosir bastant per saber d'on venia o d'on venia la seva família, bàsicament perquè, si la coneixeu, sabreu que el català el parla a la perfecció.
Sí.
I avui, com a bon FBI que sóc de l'estalqueig, us vinc a donar la solució i perquè així tothom pot dormir més tranquil. Que també dic, només cal mirar una miqueta per la Viquipèdia, bàsicament no cal ser gaire màquines per descobrir-ho, vale? Però com ja deia, aquí us vinc a il·luminar. Primer i abans de tot, em sabríeu dir una mica d'on podria venir el país?
No tinc ni idea.
Uf, no. Jo és que ja ho sé, per tant,
no ho sé. Mira, jo et diria polonesa.
Doncs no.
No?
No, tira una miqueta més a prop d'aquí.
Més a prop d'aquí?
Sí, bastant més a prop.
França és bastant més a prop.
Doncs efectivament, ve de família francesa.
Perdona, i ho demostra la pel·lícula que parla un francès impecable.
Sí. De fet, és perquè ella és filla de l'actor i director teatral Germán Bonin i de la dramaturga i traductora francesa Sabine Dufresnoy, que només escoltant el segon cognom també de la Nausicaa, que és Dufresnoy, ja saps d'on ve. Però, de fet, també he descobert d'on ve la seva mare, que és la Sabine, i és de Marsella, o sigui que realment queda bastant a prop d'aquí.
Sí, sí, sí.
Després, buscant una miqueta, també us he de dir que m'he tornat una mica boig buscant el cognom Bonin, que també és bastant francès, però aquí a Catalunya i a les Balears també es posa
també,
bastant.
Sí, sí, n'hi ha, n'hi ha.
De fet, he fet un estudi de camp, d'acord? Llavors, bé, dit això, perquè si no aquí em podria allargar hores i hores...
Escolta'm, avui a l'estalqueig, déu-n'hi-do, eh? Inspector Gadget.
Exactament, sí, sí. Però ja et dic, m'he tornat bastant boig, eh? Després també he buscat la història de la Sabine, aviam si havia vingut ella aquí a viure, i per això s'havia conegut amb el seu pare. En fi, va ser així, eh? Dit això, i per no allargar-me més en excés, i per posar-vos en context, també us he de dir que jugué en una altra lliga pel que fa a les fotografies, perquè, clar, no tothom té una parella fotògrafa, i aleshores no puc criticar gairebé res del seu perfil. Clar. Però mirant les seves històries de les últimes 24 hores, he vist una petita intervenció amada parellada en un programa de ràdio en què parlava de les autocaravanes i deia que el seu problema més gran són les cuinetes, perquè quan ella va de vacances li agrada els bons manjares. Que doncs bé. Clar que sí. La veritat és que si jo també anés amb autocaravana, triaria abans un restaurant que cuinar-m'ho a la cuineta aquella que tens, perquè no hi ha arròs. Tu fa ben poc i has anat.
Sí, sí, sí.
Què? Molta feina, no?
És un tràmit pesat i dur.
Sí, eh?
Sí, la veritat és que sí.
D'altra banda, també he de dir que els seus ulls són increïbles, una bestiesa. Sí. I que ja voldria jo tenir-los com ella, un blau elèctric superimponent. I ja que estic en aquesta part, vull comentar que quan es va tallar el cabell, que va ser l'època de mitjans del 2018, li quedava bé, però sin más. I que quan es va rapar bastant al zero, que diria jo, la va liar.
Sí? No et va agradar?
No. De fet, i ho dic molt sincerament, crec que com porta el cabell ara mateix, el 2023, li afavoreix molt més. I per anar acabant, he flipat bastant, he de dir, amb una fotografia de l'Enric Cambrai, que m'he trobat que va penjar la Nausica felicitant-li els 30 anys, en què s'assemblen com si fossin germans.
Sí que tenen... Sí, és veritat.
Sí, també t'he de dir que és una foto del 7 de desembre del 2018 i que la gent canvia.
Sí, també.
Que ara mateix els poses un al costat de l'altre i no s'assemblen tant. Però en aquella fotografia, doncs sí, tenien un semblant bastant semblant, mira. I res, dic que l'aprovo perquè he vist que entrena boxe i no vull pas tenir problemes amb ella.
Ara. Va.
Així que aprovadíssima.
Aprovadíssima i un semblant bastant semblant. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui es vinc a parlar del borrissol o la pelussa, que, com amb l'arròs, si en veig una o dos, necessito que vagin fora. Sabeu que jo sóc fan dels vídeos de remeis casolans. Doncs ahir vaig dur a la pràctica un d'aquests i he de dir que funciona. Sí, sí, que és agafar una espongeta de fregar els plats, les paelles, sí, l'olles, en fi, tots els estris de la cuina, i amb la part verda, o del color que sigui, la part rugosa, és a dir, passar-la i s'hi quedaran tots enganxats, tots aquest borrissol.
I no et carregues la roba?
No, us he de dir també que no és una cosa pim-pam, és a dir, que tu passes allò i desapareix. No. T'hi has d'estar una bona estona i encara te'n queden. De fet, a mi encara me'n queden, i com que em vaig estressar tant, vaig dir, tu, deixa-ho i ja ho faràs demà un altre cop.
Val. Ho dies la gent que...
Doncs que és xafardera fins no parar. O sigui, t'ho diu una persona xafardera.
Sí.
Però és que saps allò
que
diuen...
Pensa que fas l'estalqueig, tu, eh?
Sí, saps allò que diuen que la gent com tu de vegades no t'agrada perquè veus els defectes que tu tens?
Val.
Clar, un defecte que jo tinc és ser xafarder. Aleshores, la gent xafardera a mi em molesta bastant. Sí que em sap greu, senyors i senyores.
Val. Què et fa feliç?
Doncs això podria començar a dir-se les coses que dia a dia fan feliç a l'Andreu al metro. Perquè,
ara el metro et fa feliç?
No, bé, el metro en si no. Ah. Les coses que em passen al metro. Perquè avui només m'ha calgut aixecar una mica el cap per veure una persona arreglada, amb traje, ballant al mig del metro.
Oh, que bé.
Sí.
Jo m'ho trobo poc, això.
M'ha donat una certa felicitat i també una mica de vergonyeta, perquè jo no ho faria.
No ballava bé?
No. No ballava gens bé.
Propòsit vell, va.
Doncs no era gaire difícil aconseguir-lo, perquè era posar-me crema per no rascar-me, i he de dir que estic millorant progressivament com en aquesta secció.
Molt bé, molt bé. Nou propòsit?
Doncs mireu, ahir, quan vaig veure el temps, em vaig espantar una miqueta amb les temperatures, perquè porto uns dies que ja començo a notar que fa calor a l'hora d'anar a dormir. I durant el temps que estic dormint, clar. Així que ha arribat el moment, crec, de guardar a l'armari, o on sigui, el nostre amic estimat nòrdic.
Oh, potser que ja tocava, eh?
Oh, però
aquesta mira, setmana arribarem als 36 graus.
Clar, per això jo m'he espantat i he dit... jo a la nit necessito estar còmode per dormir. Llavors, si tinc molta calor, malament. Malament perquè m'aniré despertant.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda i hora de preguntar-li també a Núria Ros què ens portes avui a la cara B.
A veure, doncs, si bé ahir començàvem la secció volant fins a Miami per parlar de la nova vida de Shakira i els seus fills, doncs avui us convido a que tornem a agafar l'avió. Anem bé de diners, eh? Perquè últimament no parem d'agafar avions. Sí. Perquè toca volar fins a un lloc idíl·lic, val? Avui el destí és una petita illa d'Escòcia. Què us sembla?
Mi Escòcia em té el cor robat.
Sí, a mi també.
Les illes, per si soles, us agraden, no?
Sí.
És que jo us he de dir que per mi una illa és sinònim de satisfacció. No sé per què, de plaer. M'agraden les illes.
Sí, aporta plaer, aporta calma, aporta
serenitat. Calma, exacte, no? també. Bé, doncs, dit això, avui us he fet volar fictíciament, òbviament, fins a Escòcia per explicar-vos que, a hores d'ara, aquest país té a la venda una de les seves illes per ni més ni menys que 168.000 euros.
Escolta'm,
no està gens malament, eh? No? Una illa per 168.000 euros és més cara la casa que s'està comprant Shakira.
Exactament.
Per tant, parlem-ne.
Mira, ja hem arribat a Escòcia.
Exacte, ha sigut un vol visto y no visto.
Ràpid.
Ja hem aterrat. Bé, si anem al detall de tot plegat, heu de saber un parell de coses, val? D'una banda, que qui ha posat a la venda aquesta illa és la immobiliària Galbraith, una immobiliària que segurament no coneixíem, ara sí, i a l'altra cara de la moneda, que la illa, que com dèiem es troba a Escòcia, es diu Barloco, val? A mi m'agrada molt el nom.
Sí,
Barloco.
Ja sabíeu quin local obriríem a l'illa, no?
Quin?
Barroco.
Ah, un bar.
Barloco. Sí.
Aquesta illa es tracta, també heu de saber, d'un territori d'unes 10 hectàrees. No és molt gran, val, però escolta, més una illa, i no tothom pot dir que té una illa.
Exacte.
I aquestes 10 hectàrees, com és evident, estan envoltades per aigua. Es troba al sud del país, que també ho hem dit, i té unes espectaculars vistes a la costa. Penso, i com us deia abans, no és immensa, però 10 hectàrees d'illeta, jo me les comprava,
Sí, és Escòcia. A més, Escòcia...
És com diferent, no?, una miqueta, també.
Sí, a més, sempre despunta pel seu verd, diguéssim.
Però no farà tan bon temps, No, els núvols seran
plou,
més
normalment
més
plou, però vaja.
Però encara que plogui, pots dir, tinc una illa.
Exacte.
No ho pot dir tothom.
Per tant, escolteu-me, perquè a hores d'ara hi ha la venda aquesta petita illa, repetim, illa Barloco, per l'humil preu de 168.000 euros al sud d'Escòcia. Repeteix. No em sembla cap bajanada.
No ho és. I la gent d'Escòcia molt agradable, també, per cert.
Exacte. Per si tenim algun oient interessat a la seva compra, o algú de vosaltres, perquè, escolta, mai se sap, més detallets sobre la illa, val? Doncs que es troba només uns 10 quilòmetres de la ciutat habitada més pròxima, a 2 hores de la capital Glasgow, i que està completament deshabitada. És a dir, allà ningú et molesta.
Val?
Si te'n vols anar sola a desconnectar, ho pots fer. A més, també heu de saber que només s'hi pot arribar amb barca, o si la marea està molt baixa, fins i tot s'hi podria accedir en un vehicle tot terreny o caminant per un petit camí de roques i pedres. M'està encantant la idea.
M'agrada.
A mi també.
Segurament, si tens diners per comprar-te la illa, també tindràs per comprar-te un tot terreny o una barca, no?
Sí, és que nosaltres no es dona ni per una caravana.
Exacte.
Ens donarà per una illa.
És ben cert, això que dius. Més cosetes, que sapigueu que la illa només compta amb un estanc inundable on es podria acumular aigua en cas de pluges extremes i que serviria en aquest cas perquè pogués sobreviure la flora i la fauna, també molt important. Més enllà d'això, insisteixo, no hi ha res. No hi ha edificis, no hi ha cap mena d'infraestructura. Com és evident, tampoc hi arriben serveis bàsics com ara l'electricitat, l'aigua o el gas. Per tant, allà
ja ens
hauríeu d'anar a fer una mena de supervivientes.
Sí.
Però també tenim una illa, saps?
Sí.
Ja per acabar, dir-vos un parell de coses més. La primera és que aquesta illa Barloco se li suma que es tracta d'un lloc d'especial interès científic declarat pel govern escocès i que això, doncs, complica qualsevol permís per construir-hi. Per tant, si teniu idea de construir un bar allà, aneu mal encaminats.
Tenda de campanya.
Sí, exacte. I la segona cosa a tenir en compte, doncs, que ja han arribat una cinquantena d'ofertes per comprar-la. Sobretot des del Regne Unit, però també de la resta d'Europa i dels Estats Units. Per tant, si us interessa, ràpido que vuela la isla,
Espavileu que vuela.
Sí. I m'ha agradat molt, la veritat.
Està molt bé.
Repeteixo, 168.000 euros.
Escolta'm,
és a dir, n'has de tenir, de
sí,
calés.
Clar, sí.
Però
sí,
no
sí,
em
sí.
sembla una barbaritat.
Et costa més un pis aquí a Barcelona?
Gairebé.
Sí, seria
gairebé.
Estrany. Estaríem a mig camí, la veritat.
Seria estrany anar al banc a demanar un crèdit perquè comprar-te una illa.
També seria estrany. Més cosetes, va, Núria.
Va, sí, és que en un dia com el d'avui també vull que parlem de la manera en la que fem els canvis d'armari. L'Andreu, mira, ha fet com una prèvia del que explicaré ara, perquè sí que és veritat que el canvi d'armari d'aquesta temporada segurament moltes persones ja l'han fet i han canviat de la roba d'hivern per la de primavera-estiu, però hi ha persones com jo doncs que encara no l'hem fet, perquè, clar, et despertes un dia i fa una calda de bojos.
Correcte.
I llavors et despertes l'endemà i sembla que estiguis a Anglaterra. Ara no
sí,
sé per què.
Sí. No.
És igual, que fa molt fred,
que fa
no?
Fred, sí.
I clar, això fa que no ens decidim a canviar l'armari. Però, com que sempre hi ha un però en tot plegat, doncs sembla que definitivament, com deia l'Andreu, pugen les temperatures. Doncs jo he decidit que aquesta setmana faré el canvi d'armari. Val? Per tant, avui aquesta secció va dedicada a totes aquelles persones, a tots aquells oients que, com jo, doncs, no han fet el canvi d'armari, s'estiguin plantejant fer-ho. Si esteu dels que sí que ho heu fet, que us serveixi sempre la secció, us apliqueu els consells per la pròxima vegada. Ara, val?
Que potser ho han fet malament, també he de dir.
Com
de
guia.
Tampoc et dic, no crec que tingui molt misteri, però donarem les pautes a seguir. Val? Sense més dilació, som-hi amb els consells del Lifestyle per fer un bon canvi d'armari. Val? El consell número 1, què és això que...
El rever.
Sí, val. Sí. Consell número 1 i dels més importants, sí? Va, per interactuar una miqueta, que esteu una mica calladets avui, em dieu si ho feu o no, val, vosaltres?
Vinga,
sí. Va. Consell número 1, escollir el dia perfecte.
No, sí,
hi ha
veritat,
dia perfecte
sí
per fer això?
Home, un cap de setmana, un diumenge...
Pot semblar una tonteria,
sí.
Però és que no ho és, perquè abans de començar a fer el canvi d'armari hem de pensar molt bé quan ho volem fer, perquè és molt important escollir un dia en el que tinguem temps de sobres.
Sí,
perquè
sí.
Imagina que comences a fer-lo avui a la tarda quan acabes el programa.
Res, no
I
acabo.
Després ja se't complica i tens ganes de sopar i anar a dormir.
No acabes.
I després deixes l'habitació, no ho direm de quina manera.
Sí.
Val? Per tant, hem d'escollir un dia per poder-ho fer sense presses i sobretot sense distraccions. El mòbil
perfecte.
El vull a una altra habitació.
Un diumenge,
eh?
Doncs.
També és important reservar almenys un matí o una tarda sencera, perquè es calcula que, atenció, per fer un bon canvi d'armari es pot arribar a tardar entre 3 i 5 hores.
Mira.
He dit un bon canvi.
Un bon canvi, sí.
Poses...
És a dir, que implica netejar. Bueno, ara en parlarem.
Sí.
Per tant, aquest primer pas queda clar.
Et poses la pel·lícula Titanic de fons i se't fa més curt.
Sí, exacte.
I ja està.
Consell número 2. No ens podem saltar, que no ens podem saltar per res del món, és treure totes les peces de roba de l'armari.
Clar.
Tot.
No ho feu així?
Perquè hi ha la típica persona que deixa algunes cosetes.
Clar, sí.
No, jo
ho faig així,
si
ho
anem a fer, fem-ho bé.
Ara.
Per tant, sí, senyores i senyors, el canvi d'armari és una gran oportunitat per revisar tot el que tenim. Per tant, és important que dividim la roba en dos parts. No? Mm-hmm. D'una banda, la roba que volem conservar, i d'altra banda, la que ja no ens serveix. Perquè és veritat que moltes vegades acumulem roba que molesta. I després no trobem la que necessitem.
Correcte. Sí.
Importantíssim, com a consell, no guardem roba que tenim més enllà i que serveixi de decoració. És a dir, donem-la, venem-la, però no l'acumulem allà perquè llavors trobes tot menys el que has de trobar. Val? Consell número 3, netegeu l'armari.
Estaria bé.
Val? Sisplau, no sigueu marranots i aprofiteu que teniu l'armari buit per fer-hi una bona neteja. Important que sapigueu que, tot i que tingueu un armari amb portes, el típic que coneixem tots, l'interior sempre acumula molta pols.
Clar.
I sabeu què acumula, també?
Ai.
Àcars.
No ens agrada això.
No ens agrada gens.
Odiosos.
Insectes que, si no sabeu quins són, entreu a internet i ja veureu quan...
Són lletjots, eh?
Que traureu la baieta ràpid per netejar l'armari.
Sí.
Val? Per tant, si no voleu viure rodejats de pols i insectes, passeu una baieta humitejada amb una mica de sabó neutre, molt important, a les superfícies de l'armari i després, també molt important, assequeu-lo bé.
Clar.
Val? Aquest seria el tercer consell. El quart... Classificar la roba per categories.
Oh, m'agrada això.
Val? El canvi d'armari és un bon moment també per agrupar la roba per tipus de peça de roba i apartar el que guardes per la propera temporada. Fins aquí queda clar, eh? Per tant, us aconsello, bé, jo no, els experts, classificar, per exemple, els pantalons d'una banda, les samarretes d'una altra, les dessuadores d'una altra, els shorts d'una altra...
Sí,
i
si
podria
no...
seguir tota la tarda, però ens hem entès.
Sí.
Ja consell número 5 per acabar, assignar un lloc per cada peça de roba. M'explico. Una vegada tinguem classificat classificada la roba, doncs la col·loquem per l'armari, que ja vindria a ser l'últim pas, no? El més important a l'hora de fer-ho és definir on col·locarem cada categoria, ja sigui en penjadors, en capses o el que sigui. I el més important de tot plegat és assignar-ho i guardar-ho de tal manera que quan Joan Trias obri l'armari, amb només una ullada ja trobi el que vol.
Mira, veus?
Val?
Està molt bé.
Un mètode que podeu seguir, perquè aquí sempre la teoria, però també la pràctica, doncs ordenar per colors. Un típic tòpic,
sí, per
exemple. A mi m'agrada molt.
Quin gust, eh?
Si no us agrada lo dels colors, doncs en funció de l'altura de les peces de roba. És a dir, visualitzeu els penjadors, doncs, jo què sé, la jaqueta... Bueno, la jaqueta l'estiu poc, però bé, la jaqueta més llarga fins a la més curta. I així serà molt més fàcil escollir i trobar la peça de roba que us calgui. I ja per acabar, la gran pregunta és com i on guardem la roba de l'altra temporada? Mm. Ja us n'havíeu oblidat,
clar,
aquesta.
Clar. Sí.
A l'habitació? No.
Ah, no.
No. Bé, clar, jo em referia a l'habitació tirada pel terra, no.
No.
El primer a tenir en compte és que tot el que guardem hauria d'estar net. Per tant, no sigueu de...
Fora bo.
Sí.
No.
Calen seccions com aquestes perquè hi ha moltes persones que no ho fan. És a dir, clar, van a empreses i diuen «Ai, ara m'he de posar a fer rentadores per rentar tota aquesta roba?» No. Doncs, sisplau, netegem la roba. I, a més, un consell que recomanen els experts és utilitzar sempre capses de tela amb una petita obertura perquè la roba estigui ben ventilada, val? A l'hora de guardar-la. El més ideal de tot seria col·locar les caixes a la part alta de l'armari, si us és possible. Si no us és possible, les podríeu guardar al canapé sota el llit i, si no és possible, posar una habitació a part. Però si la guardem en qualsevol habitació, és molt important utilitzar productes antihumitat i antipolilles.
Mm-hmm.
Sí? Doncs ja està.
Ostres, la masterclass és un gran problema, t'he de dir.
Veus el què?
Lo de les polilles. A més, també, a mi em passa que quan ho guardo, clar, passa tant temps que realment tu neteges, però després té una mica d'olor a tancat, la roba.
Sí. Per això has d'utilitzar una capsa que tingui una obertura per ventilar la roba.
Ara. És així de fàcil.
Doncs ja està, tu ja ho sé ara.
Sí?
Vinga,
sí.
Doncs endavant amb els canvis d'armari, que són un tràmit pesat.
Vosaltres podeu, només que hi això. Anem a la notícia musical?
Sí, i avui la notícia musical ens la porten els Crystal Fighters.
No t'ho diré, avui no t'ho diré. Però que ho sàpigues.
Val, m'ha quedat clar. A veure, us he de dir que avui sembla ser que la cosa va d'illes, perquè ara toca anar fins a Menorca. M'encanta Menorca.
Oh.
Sempre molt d'amor a Menorca. Perquè avui parlarem de la segona edició del Menorca Music Festival, un festival de música que ja ha anunciat els primers artistes confirmats que actuaran a la localitat d'Es Mercadal el proper mes d'agost en el marc d'aquest festival. Entre els artistes confirmats hi trobem la banda d'indie rock anglès, espanyol i electrònica, que els estem escoltant de fons, els Crystal Fighters, que actuaran, per si us interessa, el 6 d'agost, dos dies després de l'actuació d'una de les guanyadores d'Operación Triunfo, Amaya Romero, que donarà el tret de sortida aquesta setmana de la música en viu a la localitat menorquina. Per acabar, que sapigueu que també hi haurà actuacions de cantants com Pablo López, no sé si és del vostre estil, sinó també Julio Reyes, Tato La Torre i Víctor Martínez, i que les entrades ja estan disponibles a la pàgina web oficial del festival. Per tant, avui ens despedim amb els Crystal Fighters i, escolta'm, si voleu, en parlem i anem tots plegats.
Ara que parlaves d'estil, el meu estil precisament és aquest, Crystal Fighters.
Doncs,
gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Para, para, para. Para,
para.
Para, para, para.
Pam, param, pam. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pel carrer, pels carrers, vaja, del barri de Sants de Barcelona, no només per un, sinó per molts.
Sí.
I has preguntat exactament què?
Avui la pregunta del dia, Joan, ja ho deies tu, eh? Es desplaça no només pels carrers de Sants, sinó al barri del Carmel.
Compte.
Sí. Per quin motiu? Doncs perquè ahir...
La pregunta del dia s'ha fet internacional, gairebé.
Sí, 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 s'ha descentralitzat de Sants, però no de Barcelona. Doncs perquè ahir es feia saber que el tancament nocturn dels búnquers del Carmel, un dels miradors per excel·lència de la ciutat, serà una realitat a partir del 2 de maig.
Ara, tu hi has anat o no?
Home, i tant.
Sí, eh?
Home, ui, és que...
Compte.
No,
que
no.
Que i tant ha sonat a botellot, eh? Una miqueta?
No, Joan, home, això no. No, però sí que és veritat que jo soc, visc bastant a prop, podríem sí, dir, eh? Sí. I és el típic lloc
que vas... Estàs entre ponts, tu?
Sí, sí que entre ponts, sí que entre
val,
ponts.
Val. I deixem aquí.
Sí, és el típic lloc que vas amb els amics i les amigues, sobretot sí, a la temporada de...
D'estiu.
D'estiu, quan clar, ets adolescent.
També.
Sí, una miqueta sí. Senyores i senyors, l'estimat mirador dels milers d'adolescents, com dèiem ara, i joves barcelonins, i de les rodalies, també cal esmentar-los, té els dies comptats si volem veure la posta de sol des d'allà, des del turó de la Rovira. Tindrà horaris a partir d'aquest 2 de maig, no? Tindrem l'horari d'estiu, que es tancarà l'accés a partir de 7:45 del vespre, i a l'horari d'hivern, a partir de 6:45 de la tarda, ja no s'hi podrà pujar, Joan.
Veus?
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Està bé, està bé, per intentar regular tot allò, perquè, escolta'm, muntar unes festes que déu-n'hi-do, eh?
Exacte. Segons informen diaris com el Periódico, ja gairebé ha finalitzat les obres per instal·lar-hi la tanca perimetral i res, doncs alguns veïns hi estan també en contra. O sigui, avui hem de posar una mica d'ordre entre el que opina la gent del carrer i la, uh-huh, i la veu de la gent del carrer del Carmel,
Carmel,
justament,
clar,
eh? I, doncs, això, fins i tot moltes vegades hem sentit aquestes notícies de que la Guàrdia Urbana ha hagut de fer parada a les bateries antiaèries del Carmel per desallotjar un excés d'afluència, sobretot per la massificació turística, també t'haig de dir. I els veïns es queixen per brutícies, sorolls i fins i tot molts inconvenients que han tingut, no? Per tant, hem sortit al carrer, en aquest cas els de Sants, a preguntar què pensen els barcelonins d'aquesta mesura. Gent del carrer, què us sembla el tancament nocturn dels búnquers del Carmel?
Molt dràstica, no? Va, la gent s'emborratxa allà, els que no són d'aquí, i per això tanques l'accés a tothom. Ara, una altra manera de controlar-ho, no sé.
Si hay gente la que les molesta, ¿no?, la vida cotidiana, pues a mí me parece bien. O que hubiesen más controles, también podría ser, ¿no?, más policía, digo yo. Sobre todo civismo, vivimos en comunidad.
Opino que no està bé perquè és un lloc on també va molta gent que és de Barcelona, que no només és de turistes, i que si volguessin rebaixar els turistes, tal, haurien de fer altres zones per aquesta gent, saps? No sé, jo crec que és un lloc molt maco, que va molt més la gent d'aquí que la de fora.
Suposo que pels veïns, si hi ha veïns a prop, pel transport públic, tot això estarà bé. Penso que la convivència a Barcelona, amb la massificació que hi ha hagut, s'ha empitjorat una mica, i tot el tema dels turistes també, per mi, està anat una mica de les mans per l'Ajuntament. Que hagin de tancar els búnquers, no em sembla bé, perquè és un tema, cadascú pot fer el que vol, estem en una ciutat, penso que tothom podria fer el que el volgués, si hi ha unes mesures de seguretat als búnquers també, doncs podríem anar per aquí, no?, en comptes de tancar-los directament.
A ver, no sé, és que és veritat que s'omple moltíssim i contaminen molt, en el sentit que deixen molta merda allà i tot, però sap greu perquè a la vegada està molt guai en aquella hora. Hi hauria d'haver alguna regulació, potser sí, però no sé fins a quin punt tancar-ho tampoc.
Gent a favor, gent en contra...
Ja ho has vist, eh? Una mica de tot, com sempre. I també volem saber si els nostres participants d'avui creuen que Barcelona té un problema amb el turisme o no, que també pot ser.
També,
eh? Sí. Escoltem, Joan.
Si no en tingués turistes, tindria més problemes encara, així que no.
Sí, una mica sí, la veritat. Justament per això, perquè la lien molt, embruten moltíssim, crec jo. I això sí que és un problema que... Bueno, els búnkers, justament, pues sí, es veu, es nota.
Penso que sí, i cada cop més. I jo crec que va més i no pararà. No, no, no tenen capacitat per parar-ho. Si ens basem en una estratègia que tenim de fer negoci, de fer la societat basada en el turisme, doncs és el que hi ha. I ens quedarem, doncs, sense casa aquí, els que som d'aquí, i els turistes doncs vindran i aniran venint i no ficaran freno, és impossible.
Sí, sí, perquè té un montón de gent de fora, però com els hi deixen com a l'azar, saps què vull dir? És com que no tenen guiat ningun lloc. Coneixen-se la família, després el fet de que a molts turistes en un dia ja s'ho veuen, necessiten més coses. Potser hauríem de fer moltes més guies, molts més llocs, ensenyar-los més profundament, saps?
Pues vivimos también, Barcelona vive de los turistas, del turismo, o sea, que problema, al no ser que, bueno, pues a los que vienen pues a eso, a hacer botellón, a hacer, pero que bueno, yo problema no creo que haya ninguno, todo lo contrario.
També opinions diverses, eh?
Òbviament, ara sí, és hora de donar pas al...
El bonus track.
Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie.
Ya nada volverá a ser como antes si ens tanquen els búnkers del Carmel per la nit. Diré coses que no es poden fer.
Què?
Però jo crec que passarà.
Què?
Que algú es colarà per allà, eh?
Segur. Sí. Segur, pot
això
passar.
Passant.
De fet, el bonus track d'avui és l'opinió d'un guia de bus turístic. Eh?
Ep.
Aquí li he hagut de posar un filtre pel soroll degut al vent que feia ahir. No em preguntis per què, però no sé per què feia molt vent. I aquí també ens explica què li sembla aquesta nova mesura. Escoltem-lo.
Bueno, treballo al bus turístic, o sigui, jo crec que la meva opinió és una mica que no toca, però bueno, no sé, jo crec que, o sigui, Barcelona no és problema dels que és problema de Barcelona completa, o sigui, quan converteixes la ciutat en un parc temàtic, pues, és el que té. O sigui, la gent ve a passar-s'ho bé i ja està, i no li interessa qui viu, saps? Això és una petita conseqüència del que hi ha, però també passa a Colón, també passa, no sé, al Mareu Econom, vull dir, saps, no pots tindre 6 creuers al dia, saps, al World Trade Center, perquè és inviable per una ciutat com Barcelona, llavors, no sé.
Clar.
Ja has vist?
Clar,
aquesta clar, és la clar. Primera part.
Opinió de... experta, eh?
Sí, sí, clar, ho viu cada dia, no ell. I encara volem saber-ne més. Volem saber si creu que Barcelona té un problema amb el turisme o no. Escoltem-ho.
Sí, però no és d'ara, eh? O sigui, això s'ha fet des de fa moltíssims anys i ara estem patint les conseqüències, saps? Vull dir, la gestió anterior que es va fer és la que ha fet aquests efectes. O sigui, no sé, ara ho estan intentant solucionar, però no crec que sigui immediat. La solució arribarà doncs, dins de 10 anys, potser, o no, depèn.
Ja ho has vist? La solució ens pot trigar bastants anys, Joan. Mm-hmm. Però tot i així, ara sí, escolta la veu del poble, cal que ens desplacem fins a l'epicentre de tot plegat per escoltar la gent implicada en la decisió. Parlem amb Montserrat Montero Santín, presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes del Carmel. Molt bona tarda, Montserrat.
Hola, bona tarda.
Com heu rebut des del barri la notícia del tancament nocturn dels búnkers?
A veure, la notícia no és tan notícia. Ja hubo consells de barri on l'Associació de Veïns i Veïnes del Carmel nos negàvamos al tancament dels búnkers. No era la solució. Ha sigut una solució una mica de corta i pega. Això no és la solució pel problema dels búnkers. No és el problema dels búnkers. Tanquem els búnkers i què passa amb els altres jocs que n'hi ha al barri? Uh-huh. N'hi ha molts indrets per fer botellón, eh? No sols els búnkers. Està la muntanya pelada, està el fons d'en Fargues... Sí, hi ha molts indrets molt macos per veure les vistes de Barcelona.
Llavors, Montserrat, s'hi suma doncs, això, eh? Altres zones, aquest problema, aquesta massificació que tot plegat esteu també molt a prop del Parc Güell. Podria ser aquesta la causa principal?
No crec que sigui el Parkway exactament. És la llibertat de poder anar a dalt i fer un botellón totalment increïble i amb unes vistes meravelloses i totalment gratuït. És un luxe.
Montserrat, quina seria doncs la solució que esperàveu des del barri?
Mira, la solució hauria d'haver sigut abans, molt abans, i fer una mica de cuidat del joc, de cuidado, de guàrdia urbana, de cuidat, no lo que va passar. Parece un descampat. Els búnkers són un descampat on se puc fer de tot. Se puc fer botellons, se puc menjar, de tot. Clar, és tot permitit.
Clar, Montserrat, perquè els problemes principals en els búnkers han estat això, els botellons, els botellots.
Els botellons, sí. Sí, sí, els botellons. L'incivisme de la gent quan pujava a dalt. Uh-huh. Com ha sigut vendut, no?, el lloc. No és un museu. O sigui, no ha sigut vendut com un museu, no, sinó juerga, marxa, botellón, ligoteo... Genial. Dicen que se liga mucho, ¿eh? Los búnkers. que lo sepáis.
Montserrat, com deies, és una zona que és un luxe, no? Que justament que el tanking va en prejudici dels mateixos barcelonins?
Sí, dels barcelonins i de sobretot del barri. O sigui, s'acabó els búnkers. Uh-huh. S'han acabat com lloc del barri.
Montserrat, preferíeu, si no, una altra solució podria ser, no, aquesta museïtzació de la zona? Potser seria una solució que haguéssiu preferit?
Sí. Una museïtzació i amb tot el cuidat del món. Cuidada, protegida... Sí, hauria sido lo ideal.
Montserrat Montero Santín, presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes del Carmel, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé, molta força i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a Montserrat. 35 minuts que passen de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida una nova plana de crònica negra amb Víctor Gómez, catedràtic de dret penal a la Universitat de Barcelona, que ens comentarà l'atemptat de Cristina Kirchner, que ja el vam comentar en aquest programa, us ho recordo, amb Rosa Vinyes, però avui el comentarem des de la perspectiva del dret penal. Anem a publicitat i ens espera tot plegat aquí a la caravana.
Ràdio Estel.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus. Fundació La Caixa.
Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana. Un programa sobre rodes. O gairebé.
Dos quarts i mig de 4 de la tarda. Avui sí, obrim nova plana de crònica negra en aquest programa, els nostres crims, o gairebé, i ho fem, com sempre, amb el doctor Víctor Gómez, catedràtic de dret penal de la Universitat de Barcelona. Doctor Gómez, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
I abans de comentar aquest cas amb el doctor Víctor Gómez, el que fem és donar pas a Núria Ros perquè ens posi en antecedents.
El dijous 1 de setembre de 2022, a les 8:52 del vespre, Cristina Fernández de Kirchner va patir un intent d'atemptat al barri de Recoleta, a Buenos Aires. L'atacant, Fernando Andrés Sabaj Montiel, va apuntar amb una pistola Versa de calibre 7,65 mil·límetres amb munició real al seu carregador contra la vicepresidenta de la Nació Argentina. El subjecte va prémer el gallet en dues ocasions davant de la vicepresidenta, però els trets no es van produir. L'atacant va ser detingut immediatament per un grup de militants personistes i seguidament per integrants de la Policia Federal. Segons va assenyalar a seu judicial, la vicepresidenta no es va donar de l'atemptat fins que va tornar al seu domicili. La perícia realitzada sobre l'arma de foc utilitzada per Sabaj Montiel va confirmar que es trobava apta pel tret, amb munició real al seu carregador, però sense projectil a la recàmera perquè la corredissa de l'arma no havia estat accionada. Avui el doctor Víctor Gómez, catedràtic de dret penal a la Universitat de Barcelona, ens respondrà tots els dubtes sobre com es castiguen les diferents temptatives d'assassinat que existeixen.
Gràcies, Núria. Doctor Gómez, com dèiem, avui volem esbrinar tots els ets i uts, diguem-ne, d'un cas com aquest, però des de la perspectiva del dret penal, així que el primer que li vull preguntar, doctor, és si es castiga la temptativa, una temptativa com aquesta que va patir Cristina Fernández de Kirchner a Buenos Aires, es castiga la temptativa en dret penal, doctor?
Doncs, Joan, la primera qüestió que hauríem de dir respecte a aquesta pregunta és, bueno, contestar-la afirmativament, la temptativa es castiga. Però, clar, que es castigui la temptativa quan, teòricament, el dret penal que intenta és evitar resultats, per exemple, la norma que prohibeix matar intenta, òbviament, evitar la mort d'una persona, doncs no deixa de sobtar una mica, no? Perquè realment, amb els casos de temptativa, justament, no s'hauria produït el resultat, no? Llavors, si el dret penal intenta evitar resultats, per què castigar quan el resultat no es produeix, no? És una mica el que ens planteja el dubte d'aquest cas i altres casos que comentarem. Però la resposta a la pregunta és que la temptativa es castiga en caràcter general i, de fet, no només de temptativa, sinó fins i tot en alguns codis penals la preparació de l'execució del delicte. Diguéssim, si m'ho permet, si poguéssim explicar el que es diu que és l'iter criminis, el camí del delicte des del principi fins al final, és a dir, des que comença, diguéssim, el cap de l'autor d'un delicte, la part, diguéssim, que hi ha al cap de l'autor del delicte fins que no la idea no es tradueix en un fet de la realitat empírica, no es castiga, no? En un estat democràtic, diguéssim, les idees, els pensaments, les meres actituds internes no es castigarien, però a partir del moment que el subjecte trasllada això al món exterior i comença a preparar l'execució del delicte, ens podem preguntar si la preparació de l'execució d'un delicte ja es podria castigar o no. Això, si us sembla, podem deixar-ho per un altre dia i fins i tot buscar algun altre cas a propòsit dels actes preparatoris. Però si seguim endavant, és a dir, si no només estem preparant el delicte, l'execució del delicte, sinó que, de fet, podem dir que hem començat a executar-lo, i en el cas de la Cristina Fernández s'hauria començat a executar, efectivament, aquest assassinat, llavors la pregunta és si es pot castigar l'inici de l'execució sense resultat. I la resposta és que sí, el Codi Penal espanyol es castiga la temptativa, es castiga amb una pena inferior, la producció del resultat fa que es pugui castigar amb una pena inferior en un o dos graus a la de la consumació, amb un assassinat o amb qualsevol altre delicte. I de fet, hi ha codis penals, com ara, per exemple, el francès, que no només castiga la temptativa, sinó que la castiga amb la mateixa pena que la consumació. La consumació és la realització completa del delicte, la producció del resultat, i el Codi Penal francès castiga igual la temptativa que la consumació, perquè al final la idea seria que des d'un punt de vista subjectiu, és a dir, des del punt de vista del resultat que persegueix el subjecte, el delicte intentat i el delicte consumat són iguals. El subjecte intenta produir el resultat en els dos casos, i això ho veiem molt clarament en el cas de l'intent d'atemptat de la Cristina Fernández, per un fet merament accidental, circumstancial, fins i tot desconegut pel subjecte, al final el resultat no s'ha produït, però la intenció de producció del resultat en els dos casos és la mateixa, no? Això fa que, per exemple, els francesos, el Codi Penal francès, castigui igual amb la mateixa pena de temptativa que la consumació.
Esclar, doctor Gómez, ara ens deia, en caràcter general, la temptativa sí que es castiga. En el cas de l'atemptat de qui era aleshores vicepresidenta de la Nació Argentina, la senyora Fernández de Kirchner, la pericial sí que és veritat que va determinar que l'acusat podria haver accionat el gallet tantes vegades com hagués volgut, que la bala mai hagués sortit. Entenc que també s'han de castigar aquests casos de temptativa, pel que deia.
Clar, el cas de l'intent d'atemptat de la Cristina Fernández de Kirchner, que a mi em sembla que vosaltres al programa amb la Rosa Viña Racionero el vau comentar un dia, però potser des d'una perspectiva una mica diferent. És bastant particular perquè, efectivament, clar, vull dir, les imatges són bastant gràfiques, recordeu quan va passar això, em sembla que va ser el setembre de l'any passat. Llavors es veia algú que va prémer el gatell, després vam saber que va fer-ho dos cops. Fins i tot, clar, posant-hi molta atenció a les imatges i al so, se sentia fins i tot el gallet, és a dir, que no hi havia cap mena de dubte que hi havia intentat premar el gallet, havia premut, diguéssim, el gallet dos cops, no? Això estava clar. Però, clar, la pregunta era com és que fent això no havia sortit cap bala. Per sort, per la Cristina Fernández de Kitchener, que diuen les cròniques que es va assabentar del que havia passat quan va arribar a casa, la van començar a trucar, va posar la tele i va veure les imatges, no? Fins a aquell moment no n'era conscient, no?
Clar, si em permet, doctor, m'avanço una mica, sí. Perquè a més de tot plegat, també és veritat que l'autor de l'intent de l'atemptat va declarar en seu judicial que sabia que la pistola no tenia bales a la recàmera. Per tant, és això, que podia haver disparat quantes vegades volgués, que ja no hagués passat res, i deia l'autor que això ho coneixia.
Sí, la qüestió és si ens el creiem, no? Si m'ho permets, expliquem una miqueta què passa amb aquests casos de temptativa i després anem una mica a la declaració que va fer en seu judicial l'autor, no? Perquè una cosa és que ho digui i una altra cosa és que ens ho creiem. Uh-huh. Efectivament, avançant-me una mica la resposta a aquella pregunta, si ens creiéssim el que dius, si ell sabés que no hi havia bales a la recàmera, el cas s'hauria de tractar d'una altra manera, com veurem ara, no? Uh-huh. Però partint de la premissa que ell estava convençut, potser podríem creure-ho, clar, això s'hauria d'aprovar, això l'acusació hauria d'aprovar-ho, no? Uh-huh. Però per aplicació de les regles de l'experiència, en un cas així, seria una mica absurd que algú intentés, no un cop, sinó dos, prema el gallet i que sortís una bala si estigués completament convençut que a la pistola no hi havia bales o que hi havia bales al carregador però no a la recàmera, com demostra la pericial. No? Clar, la pericial no diu que a la pistola no hi hagués bales. La pistola portava bales i, de fet, no només una, sinó que tenia tot el carregador ple de bales, pel que sembla. Mm-hmm. Clar, llavors la pregunta seria com és que si la pistola tenia el carregador ple de bales i es va premer el gatell, no un cop, sinó dos, no va sortir cap bala del canó. Doncs perquè amb aquest model de pistola, que és una pistola que em sembla que s'havia fabricat feia 50 anys. No, no vull dir que aquesta pistola en concret tingués 50 anys, però el model es va començar a fabricar, em sembla que fa 50 anys, un model antic, no? Poc utilitzat, bastant atípic, no? Havien utilitzat les forces i cossos de seguretat de l'estat d'Argentina, però ja feia temps que no, etc. Una pistola una mica rara. Per passar, com deia, les bales del carregador a la recàmera, és a dir, al canó, clar, només pot sortir, diguéssim, després de prema el gallet una bala, si la bala està prèviament instal·lada a la recàmera, és a dir, al canó. Però per passar les bales del carregador a la recàmera, cal accionar la corredissa, no? El que es diu en castellà la corredera. Uh-huh. Però si això no es fa, la bala no pot passar mai. Per això, quan deies que hagués pogut prema el gallet mil cops i no hagués sortit cap bala, és ben veritat. Al final, la pericial el que diu és si no s'acciona la corredissa, les bales del carregador no poden passar a la recàmera. I amb aquesta pistola, pel que es veu, accionant la corredissa un cop ja era suficient. És a dir, si al carregador hi havia més d'una bala, accionant la corredissa, corre la primera bala a la recàmera, però corren automàticament després la resta, és a dir, ja prement el gallet. Uh-huh. És a dir, si hagués accionat la corredissa i hagués premut el gallet, com va fer-ho dos cops, haguessin sortit dues bales, no? Uh-huh. Però això no va, pel que sembla, no va fer-ho, no? Uh-huh. Llavors, aquí tenim dues preguntes, no? Si no va fer-ho, per què no va fer-ho? No va fer-ho perquè no va voler i només volia que semblés que podia matar la vicepresidenta d'Argentina, uh-huh. o no va fer-ho perquè es va despistar o fins i tot perquè no sabia com funcionava la pistola, però clar, quan va premar el gallet ho feia amb l'intenció que sortissin les bales, no? Uh-huh. Clar, per això quan a ell li pregunten a seu judicial tu què volies fer, o potser no li van preguntar, si va avançar, llavors ell va dir no, jo era plenament conscient que la pistola tenia bales però que no podien sortir perquè, plenament conscient, vaig decidir no accionar la corredissa. No? Uh-huh. Llavors, tot això ho expliquem perquè en aquests casos, Joan, clar, si, per exemple, la pistola no funcionés correctament, hi ha una altra tesi, no pas la que revela l'informe pericial, però hi ha una altra tesi que diu que, bueno, fent una fotografia a la pistola tal com estava, etc., semblava que el carregador no estava ben col·locat. Llavors, si el carregador no està ben col·locat, per molt que accionis la corredissa, la bala tampoc passa a la recàmera, no? Llavors, hagués pogut passar això. És a dir, que ell hagués accionat la corredissa, la bala no hagués passat perquè el carregador no estava ben posat i no s'havia donat, no? O bé perquè es va despistar i no va accionar la corredissa. En qualsevol d'aquests dos casos tindríem el que André Panales diu, una temptativa inidònia. Uh-huh. Que és un cas de temptativa diferent al que podríem dir la temptativa idònia de tota la vida, que seria, bueno, jo tinc una arma carregada, la tinc en perfecte estat d'ús, l'utilitzo i, per exemple, l'impacte de bala no dona en el cos de la potencial víctima o dona en el cos de la potencial víctima, però la potencial víctima no mor, no? És a dir, per una raó aliena a la meva voluntat, el resultat que he perseguit amb una conducta adequada per produir-lo, no s'ha produït. Això seria la temptativa normal, mm-hmm. i aquí al Codi Penal espanyol, un cas així, el castigaríem amb la pena inferior en un o dos graus al delicte consumat.
De fet, doctor, hi ha diferència entre temptativa sí. inidònia, no?, i temptativa sí. irreal, que se'n diu
irreal,
també.
Irreal, sí. Tenim la temptativa idònia, que és aquesta, la temptativa inidònia, que seria la que es podria donar en el cas de la vicepresidenta, de l'anterior vicepresidenta d'Argentina, mm-hmm. Que en aquest cas, amb el cas de la temptativa inidònia, vull dir, ex post factum, és a dir, a posteriori, ens adonem que a priori no s'hagués pogut produir mai el resultat, és a dir, això que deies de hagués pogut disparar 1.000 cops i, sí. i hagués passat exactament el mateix, imaginem, per exemple, que l'arma hagués estat malament, o que, per exemple, jo què sé, doncs, vas a matar algú i resulta que creus que hi ha algú i en realitat algú que està esperant a l'altre que arribi per matar-lo ha posat un ninot, jo què sé, doncs al llit, que sembla la figura d'ell mateix, i llavors dispara pensant que és una persona quan realment és un ninot, no? És a dir, que inidoneïtat pot haver per inidoneïtat del mitjà utilitzat, de l'objecte material de la conducta, etc. No? Per tant, en aquells casos on sembla que hi ha perill, però exposes demostra que ex ante no s'hagués pogut produir mai el resultat, hi ha una temptativa inidònia, i aquí es discuteix si s'ha de castigar o no s'ha de castigar. Hi ha una part de la jurisprudència que entenc que sí i una altra considera que no. I en els casos de tentativa irreal, que són aquests que preguntes ara, que són casos diferents, clar, són supòsits. Posaré primer l'exemple i després explicaré en què consisteix perquè es vegi la diferència. Fa molt de temps, al segle passat, de fet, a principis del segle passat, va haver un cas, que és el cas de la cuinera de Paraga, que és un cas que nosaltres a classe sempre posem als estudiants, que ara l'explicaré i semblarà ridícul, no? Però tan ridícul com el segon cas que posaré. Era una senyora que estava a casa seva, de fet era la senyora de la casa, i per un motiu bàsicament de gelosia volia matar a la senyora que feia el servei a la casa, a la doncella. Uh-huh. I llavors no se li va acudir cap altra manera que posar una quantitat absolutament mínima de pólvora sota el seu llit. Aquesta pólvora es va inflamar i bueno, va fer ni una explosió, sinó una mínima expressió d'una explosió que no li va provocar a aquella senyora ni el més mínim menyscabament, diguéssim, de la seva integritat física, no ja la mort, no? Uh-huh. Ja, aquest cas és un cas on aquesta persona havia realitzat una conducta amb intenció de produir el resultat de mort, però la conducta era, a ulls de qualsevol, que s'hagués posat en el lloc dels fets, en el moment dels fets, absolutament absent de tot tipus de perill per produir el resultat. No? Imaginem, per exemple, que algun oient nostre no li agrada el nostre programa, no li agrada la nostra secció, no li interessa el que jo estic explicant, i llavors, jo què sé, agafa una foto que hagi pogut trobar meva, perdona per l'exemple, no? a internet, no? I llavors fa vudú. O sigui, agafa un ninot amb la meva cara, jo què sé, la meva forma de vestir, i em fa vudú perquè li caic malament i les coses que dic no li interessen, no? Amb tota la intenció de fer-me mal, no? Jo què sé, doncs de treure'm els ulls, qualsevol cosa així, no? Per tant, els casos de vudú, per exemple, un subjecte intenta realitzar a través d'una conducta la producció d'un resultat que persegueix, però amb una conducta que no podria provocar-lo mai, doncs aquests casos porten a una tentativa irreal.
Clar, doctor.
Evidentment, la diferència entre la tentativa inidònia i la irreal és que en el moment de realitzar-se la conducta, en el cas de la tentativa inidònia, recordem de nou el cas de l'intent d'atemptat a la Cristina Fernández, la conducta a ulls de qualsevol seria una conducta perillosa. En principi, ho deia la nostra companya quan llegia la notícia, no? Tot de gent peronista, tot de seguidors peronistes s'hi van llançar sobre d'aquella persona perquè consideraven que aquella conducta era una conducta de mort, no? Una conducta que posava en perill la vida de la Cristina Fernández, no? I, en canvi, amb els casos que hem explicat de la cuinera de Praga o el cas aquest del vudú, qualsevol persona que s'ho mirés, no, pensaria, bueno, aquest està tocat perquè això és impossible que provoqui el resultat. No? Llavors, en un cas hi ha perill, en l'altre no.
Clar, doctor,
llavors, en el cas de la tentativa inedona es castigaria, el de la tentativa irreal no.
Respecte a tot això, ens queda molt, molt, molt poc temps, però sí que trobo interessant, molt interessant el que està explicant. Entenc que el cas de bruixeria, de vudú, que ens explicava, per exemple, fos un cas de tentativa irreal, ho entenc perfectament. En el cas de la pólvora, no ho entenc tant i explicaré el per què. En un cas de negligència, en cas de preparar un assassinat, també és tentativa irreal?
En un cas de negligència, en preparar un...
Clar, però no deixa de ser una negligència.
Sí. No, potser no he explicat del tot bé el cas de la cuinera de Praga, perquè és que el cas de la cuinera de Praga és tan ridícul que, de fet, no només li posa pólvora i la pren, sinó que li posa pólvora sense més, pensant que la pólvora sola explotaria, no? Clar, cosa que, evidentment, no va passar, no?
No, per sort.
Es va produir una petita inflamació, però no va explotar. Mm-hmm. En el cas que planteges tu, Joan, jo estic preparant, per exemple, un atemptat i l'atemptat el preparo malament i al final no surt.
Exacte.
Clar, hauríem de veure quina és la raó per la qual no surt, no? Si jo, per exemple, l'atemptat l'estic preparant amb un explosiu que és absolutament impossible que produeixi el resultat a ulls de qualsevol, com seria el cas de la cuinera de Praga, més que una negligència en la preparació d'un delicte que al final no produeix un resultat, que això en si mateix no es castigaria, estic davant d'una conducta que en cap moment ha posat en perill el bé jurídic, no? la vida, no? Que és el que passa justament a la tentativa Israel, i per això, diguéssim, en cap moment s'ha posat en perill aquest bé jurídic i per això no castiguem el cas, no? Mm.
Ens queden dos minutets, però sí que voldria preguntar-li per un altre concepte relacionat amb tots aquests que estem barrejant avui. És el delicte putatiu. No sé si ens podria explicar exactament en què consisteix i posar-nos algun exemple amb aquests dos minutets que ens queden.
Sí, a diferència del que passa en els casos que estem veient, hi ha un error sobre els fets, és a dir, d'alguna manera el subjecte no s'equivoca sobre el tractament que fa el dret de la situació, sinó sobre la situació en si mateixa, no? En el cas de la Cristina Fernández s'equivoca respecte a l'eficàcia, diguéssim, de l'arma que està utilitzant, no respecte al tractament que el dret fa de la seva conducta, no? En canvi, en el cas del delicte putatiu, ens trobem davant d'un cas on una persona, un subjecte, creu erròniament que el seu comportament està prohibit pel dret penal quan realment no ho està. És el que diem en dret penal un error de prohibició al revés. Clar, per exemple, imaginem que algú que té una relació sentimental amb una altra persona té al mateix temps una relació sentimental amb una tercera persona, no? El que imaginem, per exemple, doncs, que la primera relació està vinculada per un matrimoni, llavors la tercera, o la relació d'una tercera persona seria un adulteri. I aquesta persona comet adulteri amb la convicció que l'adulteri és un delicte, com de fet amb el Codi Penal franquista ho era, no? Però està instal·lat amb aquest ideari franquista, no?, del Codi Penal anterior, i llavors creu que encara és delicte, no? S'hauria de castigar com a delicte aquesta conducta pel simple fet que el subjecte creu que és delicte? Clar, diguéssim, la pregunta es contesta per si sola, perquè si el fet no es pot trobar, diguéssim, com a fet constitutiu de delicte al Codi Penal, el Codi Penal no se la podria aplicar per més que ja el tingui al cap, no? Clar. Per tant, el delicte putatiu és un cas claríssim, és l'exemple que els estudiants sempre veuen més clar com a cas no castigable, justament perquè, diguéssim, el fet és delicte només amb el cap del subjecte, no?
Doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal a la Universitat de Barcelona, que avui ens ha explicat aquest atemptat de Cristina Fernández de Kirchner, que passava el passat mes de setembre del 2022, vist des de la perspectiva del dret penal. Moltíssimes gràcies per ser una setmana més amb nosaltres. L'esperem en una nova edició d'aquests Crims o Gairebé. Que vagi molt bé.
Perfecte, igualment, Joan. Una abraçada.
Nosaltres, que ens queda un minutet per arribar a les 4 de la tarda, molt menys. De seguida donem pas als serveis informatius d'aquesta casa i ja tenim amb nosaltres a la caravana a Nausicaa Bonin per presentar-nos una pel·lícula, una pel·lículassa, jo vaig tenir la sort de veure-la ahir al vespre, Un cel de plom, basada en una novel·la que ens explica tota la vida, de fet, el més important, un trosset de la vida de Neus Català, una de les icones de la memòria i la llibertat al nostre país. En parlem de tot plegat amb l'actriu Nausicaa Bonin en uns instants a la caravana abans, però serveis informatius.